Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. Raül Romeva ha dit aquesta tarda en la seva declaració davant del Tribunal Suprem durant el judici per l'1 d'octubre que no se'n va anar d'Espanya perquè el que va fer ell i els membres del seu govern implicats és legítim, lícit i fins i tot també legal. L'exconseller d'Exteriors s'ha declarat pres polític i ha denunciat que ell seu al banc dels acusats mentre les acusacions seuen els que atempten, ha dit, contra els drets i les llibertats. En un altre moment de la declaració, en què només ha respost al seu advocat, Romeva ha comentat que l'única violència que hi ha hagut en el procés que ara jutja és la de les forces de seguretat de l'Estat l'1 d'octubre contra els qui volien votar democràticament i que això ho va veure tothom. Abans de l'exconseller Romeva ha declarat aquest matí i una part de la tarda Jordi Turull, que ha dit que el qui intenti generar tensió i violència a Catalunya estarà condemnat al fracàs. A diferència de Junqueras i Romeva, Jordi Turull ha fet com Forn a resposta a les preguntes del seu advocat i també de la Fiscalia. L'exconseller acusat de rebel·lió ha explicat que els ciutadans de Catalunya no són ovelles i que el moviment independentista va de baix a dalt. I mentrestant pren forma la possibilitat que el president del tribunal, Manuel Marchena, habiliti aquest divendres per continuar amb la vista després que s'ha sabut que els primers testimonis, entre els quals hi ha Artur Mas, Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Ada Colau i Roger Torrent, comencin ja a declarar dimarts. Això vol dir que divendres probablement es completaran les declaracions dels acusats, les primeres en aquest judici que pot durar 2 mesos, però que es podria escurçar per no coincidir amb la campanya electoral. Canviem de qüestió. La Guàrdia Civil ha detingut en les últimes hores a Biscaia 3 homes en relació amb l'assassinat de Javier Ardínez, regidor d'Esquerra Unida de la població asturiana de Llanes, a l'estiu passat, i un quart implicat en aquest crim, que no té motivació política, sinó que la hipòtesi més probable és la del mòbil sentimental, segons s'ha dit també en les últimes hores. El dissenyador de moda alemany Karl Lagerfeld, un dels més influents de la segona meitat del segle XX, ha mort avui als 85 anys. Conegut com el Kaiser de la moda, Lagerfeld ha estat un referent d'estil i l'ànima de Chanel durant dècades. Va aconseguir revifar la firma als anys 80, quan estava de capa caiguda, amb col·leccions que exhibien dissenyadors i dissenys revolucionaris, tot i que sempre s'ha mantingut fidel a l'esperit de la legendària Coco Chanel. I acabem destacant que l'Església de la Bonanova de Barcelona acull a 9:45 d'aquesta nit una conferència de Ramon Maria Nogués sota el títol Alguns paràmetres que no ho expliquen tot dins el cicle sobre la crisi cristiana europea a Catalunya. 9:45 de la nit a la plaça de la Bonanova 12 de Barcelona. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el Rafa Sanahuja i amb el programa Tot Cinema.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Viure des de l'essència, desaprenent i aprenent per poder viure amb sentit. Grans professionals ens acompanyen, Xevi Verdaguer, Enric Corbera, Pere León. Parlem de salut, d'alimentació, d'adolescents, de relacions de parella. Viure des de l'essència. Us esperem cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Quan Servidor era petit, la meva germana treballava a un videoclub, història de la meva vida. Per a les noves generacions, un videoclub és una mena de botiga on no et compraves pel·lícules, ni les veies en streaming, ni per descomptat les descarregaves. Anaves allà, et passejaves pels passadissos, elegies què volies veure i si la còpia no estava llogada, te la portaves en VHS, si tenim una edat, evidentment, i la veies en vídeo a casa teva. Era un moment especial de la setmana, quan la meva germana arribava en alguna de les novetats, i les podien veure a casa, divendres a la nit o durant el dissabte també. Així, a poc, a base de cintes VHS, de rebobinar, de netejar els capçals, vaig anar descobrint la màgia que el cinema podia oferir. Històries fantàstiques que començaven i morien en el transcurs d'una hora i mitja, com a molt. Me'n vaig anar enamorant del cinema. I després passava una cosa, que un cop l'any, normalment retransmès per Canal Plus, el mític Canal Plus, totes les persones que es dedicaven a fer realitat tot allò, el cinema, s'ajuntaven en una gala fantàstica, la qual semblava un altre món, per celebrar aquesta màgia que a mi m'arribava. I aquesta nit, la dels Oscars, també era màgica. Allà hi havia els actors, les actrius, els directors, els que feien les músiques, les cançons, els efectes especials, i no actuaven, eren ells mateixos. Era, com podeu imaginar, la nit dels Oscars. Uns premis impressionants per si mateixos. He passat amb ella molts anys esperant gaudir de Billy Crystal com a mestre de cerimònies i de tot aquest desplegament d'ingent que suposava. Era, sens dubte, una il·lusió que, com si d'una final de Champions es tractés, jo esperava amb totes les meves ganes. Hi ha gent per a tot, potser entre vosaltres, amics oients, hi hagi molts que consideren aquesta festa vana i més màrqueting que una altra cosa, i probablement tingués raó, però servidor la segueix esperant amb aquella il·lusió. I si no, amb la mateixa semblant, que no és lo mismo, però és iguals. I sí, amics oients, en la setmana dels Oscars, a Ràdio Estel, aquí comença la segona edició del Tot Cinema.
A Ràdio Estel, Tot Cinema, amb Rafa Sanahuja.
Bé, molt bé, benvinguts, benvingudes al programa de cinema de la casa de Ràdio Estel. Vàrem arrencar dimarts passat i avui aquí estem de nou. Aquest és el moment de relaxar-se, de passar-s'ho bé. Potser us trobeu enfeinats amb el sopar dels nens o a la dutxa o preparant coses per demà. En qualsevol cas, us saludem des d'aquesta sintonia, la de Ràdio Estel, per acompanyar-vos durant els pròxims minuts per totes les novetats, per oferir-vos totes les novetats sobre el món del cinema. I aquesta setmana ve carregadeta, amb coses realment especials. Salutacions també des de l'altre costat del vidre de Jordi Carretero, que està a les vies de so, i d'aquest humil locutor que us parla, servidor Rafa Sanahuja. Us hem preparat un menú que esperem que sigui interessant. Arrancarem de seguida amb les estrenes i la taquilla, i després parlarem d'alguna estrena realment especial. Tindrem una mirada per al cinema vintage, que sempre ens agrada molt, i us oferirem un petit reportatge sobre una de les estrenes que torna a la pantalla gran, 25 anys després de la seva estrena oficial. Sí, hi ha pel·lícules que bé mereixen aquest honor per tot el que representen.
A Ràdio Estel, Tot Cinema.
Però abans, anem a prendre'ns uns minuts per fer una conversa que em ve molt de gust. La setmana passada, en la nostra estrena del Tot Cinema, ens va acompanyar Ignasi Miranda i va ser un luxe, persona que no necessita presentació. I avui segueixo en tossudit amb la idea de xerrar uns minuts sobre cinema i ràdio, una barreja que em torna boig, amb una altra persona de les bàsiques a Ràdio Estel. A veure, de la ràdio coneixem especialment els locutors, com Ignasi, com Joan Trias, que ens posa al dia cada matí, Aran Soler, Olga, i fins i tot la veu de Bet Barjadí, la veu de la casa que travessa de manera transversal tota la programació. Però per donar forma a la ràdio cal també un altre tipus de treballs i de labors, com són la de tècnics i atenció a la dels productors, que porta a la meva ment al mític musical de Mel Brooks, Els productors. Bueno, això són dèries meves. Doncs un d'ells tenim amb nosaltres aquesta nit. Ferran Capdevila, bona nit.
Hola, bona nit.
Molt bé. Hem sentit moltes vegades Ferran Capdevila a la producció en molts programes de la casa. Gràcies per acompanyar-nos en aquest segon Tot Cinema. És un agraïment molt intens perquè, així com Ignasi està acostumat a viure en un micròfon enganxat, doncs no és el teu cas i entén el petit esforç que fas per acompanyar-nos. No revelaré quina va ser la teva reacció al convidar-te la setmana passada, però, en fi, fuertecita. Mil gràcies, de veritat. Ho solucionarem ràpid, tranquil. Però considero que és molt interessant que avui ens acompanyis també perquè pot ser la tasca de productor al cinema i en aquest cas a la ràdio és una tasca una mica sorda i crec que els oients estaran interessats en conèixer una mica més. Llavors, la primera pregunta, zas, a saco, la següent. A què es dedica un productor a la ràdio?
a preparar programes, a portar els convidats, a preparar els temes. També depèn molt del tipus de programa. Hi ha programes on has d'atendre trucades d'oients, hi ha programes on has de preparar continguts, buscar especialistes que vinguin a parlar-ne. Molt diferent del cine.
Molt diferent del cine, evidentment. I com tu bé dies, treballes a diferents espais de la casa, alguns de consultes mèdiques, en què entren trucades dels oients, també a la tertúlia de la tarda, del Mirador. Hi ha molta diferència entre produir uns espais i uns altres?
Clar.
Evidentment,
sí. Per exemple, el programa aquest que deies de, on atenem trucades mèdiques, a oients que fan una pregunta a diferents doctors, bueno, és un tipus de producció que és bàsicament atendre aquesta gent, a mirar si poden intervenir en aquell moment al programa, si no planificar-ho per trucar-los en un altre moment. Està el cas de que els hi han recomanat per si els hi has de recordar després. En canvi, el programa de l'Ignasi de la tarda al Mirador de l'Actualitat, doncs és cada dia de la setmana buscar un tema d'actualitat per parlar-ne i buscar especialistes per cada tema, per cada dia, a posar-t'hi en contacte, estar al seguiment de que vinguin i de més.
Quin diries que és més complicat? Perquè jo, que he estat formant-me amb vosaltres a la tarda, t'he vist de vegades patir una mica. Quan un tertulià de cop i volta diu que no pot acudir perquè se li ha complicat la tarda, lògicament. Moments crítics, de vegades, moments crítics.
Complicat no és. No és una feina difícil, però, clar, és això. Pot ser que tinguis tres convidats... i per mala sort, pel que sigui, no vinguin dos dels tres, o un no vingui, o el que sigui. Aleshores, has de buscar una alternativa, algú que pugui participar per telèfon, o el que sigui.
També és molt important, penso, la improvisació, no?, en la tasca de producció, tenir recursos allà per poder, sempre. O no
estàs
d'acord?
Sí.
Vale.
Que no, digues.
Molt bé. Bueno, va, algunes preguntes sobre cinema. Anem per feina, no et vull torturar massa. Com ja li vaig preguntar a Ignasi, et consideres cinèfil? Sí, tu ets cinèfil.
Sí, m'agrada. No sóc un entès, o sigui, no he vist moltes pel·lícules, no sé, molts actors, molts directors i tal, però he vist cine. El que passa és que ara últimament amb les sèries... El temps a dedicar al cine i tal s'ha transformat una mica.
És cert que les sèries han entrat amb molta força i fan una mica d'ombra al cinema. Quin tipus de cinema t'agrada més? Si t'has de quedar amb un, o mira, t'ho puc preguntar a l'inrevés. Quin tipus de pel·lícules no t'agraden? Jo et puc dir que a mi les de terror, com a que no, tu, no m'entren.
A mi tampoc m'entren massa. I no et sabria dir un gènere en concret. No et sabria dir, les comèdies m'agraden molt.
Molt bé.
I no et sabria dir un gènere.
Vaja.
Depèn de la pel·lícula, si m'agrada, m'agrada, i si no, doncs no.
Correcte, doncs jo penso el mateix. A mi m'agraden molts gèneres, si és una bona pel·lícula, està ben feta, mentre tot d'una comèdia romàntica a una d'acció, etc. Crec que estem una mica en la mateixa línia. I per acabar, Ferran, tranquil. Quina diries que ha estat... És una pregunta que vull fer a la gent de la casa... Quina diries que ha estat la pel·lícula de la teva vida? Que ets molt jove, i vés a saber si està per arribar, però a dia d'avui?
Aquesta pregunta la sabia, l'he vist, i no tinc una pel·lícula de la meva vida. No ho sé, una que he vist molts cops és Snatch.
Snatch.
Sí, una comèdia com una altra, però l'he vist diverses vegades.
Cerdos i diamantes.
Snatch, Cerdos i diamantes, de Guy Ritchie. I Brad Pitt.
I t'agrada?
M'agrada, sí, fa molta gràcia, és molt ràpida.
Fantàstic. Ferran Capdevila, deixa'm agrair també les estones fantàstiques que hem passat en la meva etapa de formació amb el Mirador, que ens hem divertit molt a la rebotiga de la tertúlia, i també perquè he pogut descobrir el que fa un productor en viu i en directe. Mil gràcies per això i per acompanyar-nos uns minuts aquesta nit.
Moltes gràcies.
Continuem al Tot Cinema de seguida amb les estrenes de la setmana.
A Ràdio Estel, Tot Cinema, amb Rafa Sanahuja.
¿Qué tal, Clarice? ¿Y han dejado de chillar los corderos?
Les estrenes de la setmana.
I vinga, sense més preàmbuls, els que teniu dracs a casa... Sabeu com entrenar-los? DreamWorks ens ho ha explicat durant dues pel·lícules i aquest divendres arriba als cinemes la tercera.
Esto es Islamema, hijo. Era el hogar de tus abuelos y de sus abuelos primero. Y ahí fuera, más allá del fin del mundo, se encuentra el hogar de los dragones. Y creo que es...
La insòlita amistat entre l'adolescent viking Singlot i el seu fidel company Drac, el Fúria Nocturna, desdentao. Arriba a la seva fi la història d'aquests dos amics. En aquesta nova aventura descobriran finalment els seus destins, mentre el jove governant del poblat viking de Berg compleix el seu somni de crear un món utòpic en què els dracs visquin en pau, amb l'ajuda de la seva companya Astrid, el Fúria Nocturna serà el líder de la seva pròpia espècie. A més, l'aparició d'una salvatge i emmunyedissa drac, una fúria lluminosa, posarà a prova els llaços de la seva relació com mai abans. Amb aquesta tercera i última entrega de la saga Cómo entrenar a tu dragón, torna a estar dirigida per Dean Bebloys. La primera pel·lícula, sens dubte, és una cinta deliciosa. Com resultarà al final la resposta aquest divendres als cinemes? I ojo, perquè arriba a les pantalles una cosa amb la qual cal tenir molta cura. Una dona ferida.
Mentí. Robé. I coses peores. Murió gente. Fue culpa mía. Sé lo que es volverse loca. Celosa, hambrienta, asustada.
Nicole Kidman és Erin Bell, una detectiu de Los Ángeles, incapaç de personar-se així, de perdonar-se a si mateixa els errors que va cometre en el passat. Amb els anys, la seva prioritat és reconduir la difícil relació que té amb la seva filla adolescent. Quan el líder d'una banda criminal en la qual ella es va infiltrar de jove torna a la ciutat, Erin trobarà la seva última oportunitat per redimir-se i garantir un futur millor per la seva filla. Aquest thriller policíac el dirigeix la cineasta Karin Kusama. I bé, tenim a una Nicole Kidman en mode Liam Neeson, carregant-se a tots els dolents, que dona gust. Veurem com resulta la cinta. I també estarem molt atents al detectiu més famós del món, que torna a les pantalles.
Majestad, permítame que le presente al mejor detective de todos los tiempos, Sherlock Holmes y el doctor John Watson.
Te quiero.
Watson. Oh.
Menudo... Sentint de fons el tràiler de la pel·lícula, a veure, aquí tenim una cosa poc habitual, una versió còmica del mític personatge per tots conegut, Sherlock Holmes, sempre acompanyat pel seu fidel amic, el doctor Watson, interpretats, en aquest cas, per dos còmics d'alçada, Will Farrell i John Reilly. La sinopsi, després de cometre un assassinat en el mateix Palau de Buckingham, Sherlock Holmes i el seu fidel company, Watson, es veuen obligats a resoldre el cas. Ho han de fer en tan sols 4 dies, ja que, segons l'autor del crim, Moriarty, interpretat per Ralph Fiennes, en cas contrari, matarà a sa majestat la reina. Una boja investigació a contrarrellotge que trastocarà la vida de Holmes i de Watson per complet. La pel·lícula, dirigida per Ethan Coen, comptarà en la seva versió castellana amb el doblatge, atenció, de Santiago Segura i el divertidíssim Florentino Fernández Flo, dos actors que han fet excel·lents treballs de doblatge en el món de l'animació amb personatges com Monstruos i Kung Fu Panda, entre d'altres. Veurem com resulta la seva feina amb l'acció real. Veurem. I tenim una altra novetat molt destacada a la cartellera, però la deixarem per al final perquè és realment especial. Anem ara mateix a fer un repàs ràpid a la taquilla.
La taquilla.
Vinga, seguim endavant en el Tot Cinema. Fem el repàs a la taquilla. En el número 5 de pel·lícules més taquilleres des de la seva estrena en l'actualitat, tenim una novetat. Si les anteriors setmanes el lloc l'ocupava Astèrix i El secreto de la poción mágica, ara mateix tenim comèdia espanyola. Es diu Bajo el mismo techo, protagonitzada per Jordi Sánchez i l'omnipresent Sílvia Abril, que lo mismo te plancha un, ¿cómo es eso? Un huevo que te fríe una corbata, perquè està tot arreu. Que ens encanta, eh? Ens encanta Sílvia Abril. La tenim en cinquè lloc. En tercer lloc continua La favorita. En el segon es manté Stallone amb el seu Creed, Creed 2, la llegenda de Rocky. I aquí ens segueix molt de temps perquè Rocky ens té el cor menjat. I en primer lloc tenim la fantasia realista de Shyamalan i la seva barreja de personatges en Glass. I fins aquí el repàs de les estrenes i de les pel·lícules més taquilleres. Un segon de respir i seguim endavant al Tot Cinema.
A Ràdio Estel, tot cinema, amb Rafa Sanahuja.
Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres.
Cinema Vintage.
Continuem, no podem parar, en aquesta nit de dimarts, continuem al Tot Cinema. I ara volem estrenar aquesta secció de Cinema Vintage, un petit espai dins del nostre programa per recuperar aquestes cintes de fa ja alguns anys. Era un altre tipus de cinema, més pausat, però que obria camí en molts aspectes i que té aquest regust que ens dona tot el cinema d'altra època, un regust excel·lent. Avui, aprofitant la conjuntura de l'estrena d'una nova pel·lícula sobre el detectiu Sherlock Holmes, vull parlar-vos d'una altra pel·lícula amb el mateix protagonista, una pel·lícula que jo vaig veure quan era petit i que, sens dubte, va constituir una fita en alguns aspectes. Personalment, m'encanta. Escoltem de fons la seva banda sonora. Una pel·lícula del 1985, ochentera total, dirigida per Barry Levinson, a Espanya es va titular El secreto de la piràmide. Però no és altra cosa que una hipotètica primera aventura del detectiu britànic Sherlock Holmes i del seu inseparable amic, el doctor Watson, de jovens, quan encara estaven estudiant. Diverses persones de la ciutat són atacades per un misteriós encaputxat amb dards verinosos, provocant que acabin suïcidant-se. Holmes sospita que els suïcidis no són casuals, sinó assassinats. Però l'inspector de Scotland Yard, l'inspector Lestrade, mític personatge també, nega que hi hagi relació entre les morts. En alterar la història, petites dades sobre la pel·lícula, la història original d'Arthur Conan Doyle, l'autor del guió, Chris Columbus, va dir que estava molt preocupat d'ofendre alguns puristes de Holmes. Per escriure el guió va usar com a guia les històries originals de Doyle. Sobre això va dir, el més important per a mi és que Holmes és explicar per què Holmes era tan fred i calculador i per què va estar sol la resta de la seva vida. És per això pel que és tan emocional en aquesta pel·lícula, com un jove vigorós, estava guiat per les emocions, s'enamora de l'amor de la seva vida i com a resultat del que passa a la pel·lícula es converteix en la persona que va ser després. La pel·lícula va ser pionera en crear aquest personatge. Va crear un personatge totalment per ordinador i de manera fotorealista, és a dir, presentant-lo a l'espectador com si se l'hagués obtingut mitjançant el rodatge convencional. El secreto de la piràmide, en aquest primer personatge animat per ordinador de manera fotorealista, és el cavaller de la vidriera, que en una escena de la pel·lícula pren vida pròpia, encara que això només passi en realitat, a l'al·lucinació d'un altre personatge. L'efecte, atenció, va ser creat per llavors tècnic de Lucasfilm, John Lasseter, el capo de Pixar, 10 anys abans de dirigir Toy Story. El secret de la piràmide, sens dubte, una pel·lícula per revisar i tornar a gaudir tants anys després. Recomanada queda, però no se vayan todavía, aún hay más.
A Ràdio Estel, tot cinema, amb Rafa Sanahuja.
Yo soy tu padre.
Això és un no parar al Tot Cinema. Aquesta nit no podem parar perquè tenim moltes novetats i aquesta música festiva, una mica així mogudeta, elegant, ens evoca els Premis Oscars que s'entregaran el proper diumenge. Un any més arriben aquests premis, els més importants del cinema, otorgats per l'Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques Americana. Aquest any se celebra la 91a edició dels Oscars per reconèixer els millors treballs a la gran pantalla. La cerimònia sempre és un esdeveniment que genera una gran expectació entre el públic i un cop més promet no defraudar. Us vull parlar a continuació d'alguns detalls que cal saber sobre la gala dels Oscars d'aquest any, del 2019. Per exemple, un any més la cerimònia tindrà lloc al mític Dolby Theater de Hollywood dels Àngels, seu oficial dels Oscars des de l'any 2000. Si es compleixen les expectatives d'horaris d'altres anys, els convidats arribaran des de molt abans i la gala començarà el proper diumenge al voltant de les 2 del matí, hora catalana. Sabeu que la retransmet íntegrament Movistar Plus, així que els que tingueu la sort de poder gaudir-la i de no matinar al dia següent, perquè no són hores, evidentment, podeu anar a dormir tard. Anar a dormir tard, s'ha dit aquesta nit. El recinte per la celebració de la gala dels Oscars compta, atenció, amb 3.400 seients per als convidats. Tela marinera, tothom allà. La gala dels Oscars del 2018 va patir, es va comentar molt, un petit descens del 20% de l'audiència, per la qual cosa l'acadèmia en un principi havia decidit reduir la durada de la cerimònia i amb un mètode una mica especial, perquè volien entregar alguns dels premis menors durant les pauses publicitàries. Però, realment, la gent del cinema, directors, guionistes, van fer un manifest fa molt poc i l'acadèmia ha decidit que no, que s'entregaran tots els premis en directe. I ojo, ojo al dato, senyores, que aquest any ve amb una novetat molt important. Per primera vegada en 3 dècades, la gala dels Oscars no comptarà amb un presentador. Després de la renúncia del còmic Kevin Hart com a presentador de l'esdeveniment, després de publicar uns tuits una mica homòfobs, la veritat, sembla que l'acadèmia ha pres la decisió de no comptar amb un mestre de cerimònies, cosa que no ha corregut des de l'any 1989, ja ha plogut. Per tant, no és la primera vegada, però bé, veurem com resulta. Seran els propis actors i actrius els encarregats de lliurar les estatuetes. Alguns dels presentadors confirmats són Daniel Craig, 007, Chris Evans, Tina Fey, Whoopi Goldberg, etc. Pel que fa a les pel·lícules favorites, amics oients, tenim a 2 d'elles empatades amb 10 nominacions i de les potents, que són Roma, Todos los caminos llevan a Roma, i La favorita, amb 2 van arrasar ja en els Premis BAFTA fa uns dies. Les segueixen El vicio del poder i Ha nacido una estrella amb 8 nominacions i després ve Infiltrado en el Ku Klux Klan amb 6 i El retorno de Mary Poppins, la seqüela que ha trigat prou anys, de Mary Poppins, amb 4 nominacions. Sens dubte, un fet destacat és la nominació d'una pel·lícula de Marvel, els superherois que estan per tot arreu, en la categoria de millor pel·lícula. Es tracta de Black Panther. Us confesso, amics oients, us confesso, que jo vaig parar la cinta, l'estàvem veient a casa en família, als 10 minuts, perquè la veritat em semblava molt dolenta. I allà està, nominada a millor pel·lícula. Suposo que vaig veure tal vegada el més dolent de la cinta i que després ha de millorar molt, molt, molt perquè estigui nominada. Hauré de revisar-la. Recordeu la gala dels Oscars, aquests premis màgics, a la matinada del proper diumenge. Si no la podeu seguir, dormiu tranquils. Us explicarem els detalls la setmana que ve aquí al Tot Cinema.
A Ràdio Estel, Tot Cinema, amb Rafa Sanahuja.
Continuem al Tot Cinema amb aquesta música evocadora. Sí, amics, amics oients, l'heu reconegut segur. Esta és la meravellosa banda sonora que el mític John Williams va composar per al seu amic Steven Spielberg fa ja 25 anys. Per aquesta pel·lícula, La lista de Schindler, quan es va estrenar a les pantalles de tot el món, La lista de Schindler va ser un hite, va impactar moltíssim. Resulta que ja fa 25 anys d'aquesta estrena i amb motiu d'aquest aniversari tindrem l'ocasió de tornar-la a veure en els cinemes, cosa que ens sembla un esdeveniment. És a dir, una pel·lícula es reestrena, passa molt poques vegades, però està clar que aquesta és una pel·lícula diferent, única, amb molts matisos. Costa afegir alguna cosa a tot el que s'ha dit, escrit, analitzat sobre La lista de Schindler des del moment en què va impactar el món sencer fa ja 25 anys. Un cop emocional estructurat sobre la base de la mestria d'un director, de nou Steven Spielberg, que aconseguia per fi el respecte massiu de la indústria més enllà del seu demostrat i impecable talent per conquistar la taquilla. La pel·lícula definitiva sobre l'Holocaust, la perfecció en fons i forma, un miracle que comptava amb la inestimable ajuda de la composició musical de John Williams i d'un repartiment perfecte per acabar d'arrodonir el prodigi. Una obra mestra d'una bellesa que aranya el cor, elegant fins a dir prou, conmovedora sense manipular, implacable a l'hora de col·locar el nus a la gola d'un espectador que dècades més tard segueix sentint la forma en què s'erissa la seva pell cada vegada que es retroba amb els seus memorables imatges. El dolor, el respecte, història del cinema. Llavors, us podem oferir, a modus d'homenatge, algunes petites curiositats sobre la llista de Schindler, una pel·lícula que no ha fet més que consolidar el seu indiscutible estatut de clàssic absolut. Una obra monumental, incapaç d'envellir, sempre important, sempre necessària, sempre inolvidable, sempre eterna. Amb aquesta meravellosa música de fons és que se't posa la pell de gallina, és brutal. Spielberg, per exemple, havia pensat inicialment en Kevin Costner o en Tom Hanks per interpretar el personatge principal, que finalment va ser per a un Liam Neeson en Estat de Gràcia. També podem contar-vos que des del primer moment Spielberg va tenir clar que la llista de Schindler havia de ser una pel·lícula en blanc i negre, ja que oferia un major acostament al gènere documental, cosa que el cineasta considerava innegociable. També és interessant saber que, malgrat que Steven Spielberg ho va intentar de totes les formes possibles, finalment no va poder rodar algunes de les escenes de la pel·lícula al camp d'extermini d'Auschwitz, ja que les autoritats poloneses no li van permetre. Va reconstruir el camp peça per peça i realment a la pantalla és igualment impactant. Per ficar-se a la pell del terrible Amon Goetz, un d'aquests personatges absolutament inoblidables des de la maldat, Ralph Fiennes, el seu intèrpret, la seva millor interpretació de la carrera, de la seva carrera, va haver d'engreixar més de 15 quilos, una transformació física a l'altura del seu talent. També dir-vos que Steven Spielberg va combinar el rodatge, curiosament, de la llista de Schindler i de Parque Jurásico. Va dirigir les dues pel·lícules al mateix temps. Dues propostes que no podrien ser més diferents entre si, però que van acabar resultant igualment memorables. L'una per l'aventura, l'altra per la bellesa i pel dol. I encara n'hi ha més dades, com que, donada la transcendència del que filma Ben Spielberg, va recórrer al seu gran amic Robin Williams com a suport còmic, perquè el dolor era patent al rodatge i ell volia que estigués una mica la gent una mica més distendida. Li va dir a Robin Williams, vine cap aquí i dona'm suport, i així ho va fer. No surt de la pel·lícula, però va formar part de l'equip que la va filmar. I també tots recordem a la nena de l'abric vermell. Tota la pel·lícula sencera és en blanc i negre, però hi ha un detall de color enmig de la pel·lícula, un dels personatges més memorables de la història del cinema. Aquesta nena amb l'abric vermell va existir realment. La llista de Schindler, història del cinema, història de la història, en cinemes de nou aquesta setmana, aquest divendres. Us convido a gaudir-la de nou a la gran pantalla.
A Ràdio Estel, tot cinema, amb Rafa Sanahuja.
Abogado. Abogado. ¿Andas por ahí?
I amb aquesta calma arribem ja, amics, a la part musical del Tot Cinema. Uns minuts finals dedicats, com sabeu, a gaudir de les millors cançons de pel·lícules i també de les bandes sonores originals més conegudes. Avui, en un programa preàmbul dels Oscars, no podia ser d'altra manera, us oferim les cançons i les músiques nominades als premis, les que opten a estatuetes. Començant per aquesta que ja estem escoltant, el main theme, el tema principal de Black Panther, composat per Ludwig Göransson. nominada a la millor cançó, de Mark Shaiman. Escoltem ara The Place Where Lost Things Go, cançó de la pel·lícula El regreso de Mary Poppins.
Do you ever lie awake at night, just between the dark and the morning light, searching for the things you used to know, looking for the place where the lost things go? Do you ever dream or reminisce, wondering where to find what you truly miss? Well, maybe all those things that you love so are waiting in the place where the lost things go. Memories you've shared, gone for good you feared, they're all around you still, though they've disappeared. Nothing's really left or lost without a trace. Nothing's gone forever, only out of place. So maybe now the dish and my best spoon are playing hide and seek just behind the moon, waiting there until it's time to show. Spring is like that now, far beneath the snow, hiding in the place where the lost things go.
Ara sona I'll Fight, de Diane Warren, per a la pel·lícula RGB.
When you feel you're taking all that you can take, and you're sure you're never gonna catch a break, and the tears and rivers running down your face, yeah. When your faith is low and you got no strength left, when you think you've gone as far as you can get, and you're too worn down to take another step. Oh, I will take up the struggle. Oh, I know it's a fight. So I'll be the toughest strong.
takes another piece of you. Everybody takes all they can get from you. Till you're left with almost nothing left of you. Oh, when each night is like a battle you can't win, and the pain is like a weight you're carrying, I will be the one to help you carry.
Shallow es la canción que suena ahora de Lady Gaga, pero a la película Ha nacido una estrella, nominada también a la mejor canción de aquel año.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you
When a Cable Trades His Spurs for Wings, de David Rawlings. Balada per a la pel·lícula La balada de Buster Scruggs. L'estem escoltant en aquest moment.
Let me tell you, buddy, there's a faster gun coming over yonder when tomorrow comes. Let me tell you, buddy, and it won't be long till you find yourself singing your last cowboy song.
Yippee-ki-yay-yay, when the roundup ends. Yippee-ki-yay-yay, and the campfire dims. Yippee-ki-yay-yay, he shouts and he sings. When a cowboy trades his spurs for wings.
When they wrap my body in the bin-lin sheet,
and they take my 6 hours full of boots from my feet,
unsaddle my pony, she'll be itching to roam. I'll be halfway to heaven under horsepower of my own.
Yippee-ki-yay-yay, when the roundup ends. Yippee-ki-yay-yay, and the campfire dims. Yippee-ki-yay-yay, he shouts and he sings. When a cowboy trades his spurs for wings.
Yippee-ki-yay-yay,
I'm glory bound.
No more jingle jangle,
I lay my guns down. Yippee-ki-yay-yay, he shouts and he sings. When a cowboy trades his spurs for wings. When a cowboy trades his spurs for wings.
I escoltem a continuació part de la banda sonora nominada a l'Oscar de Infiltrado en el Ku Klux Klan, de Spike Lee.
It's too late to turn back now.
I ara escoltem una nova cançó de la pel·lícula Infiltrado en el Ku Klux Klan, la versió que es fa a la pel·lícula de Oh Happy Day. La pel·lícula compta amb una magnífica banda sonora.
Jesus, whoa.
A Ràdio Estel, tot cinema.
I se'ns ha acabat el temps, amics oients. Fins aquí aquest segon Tot Cinema a Ràdio Estel. Moltes gràcies per la vostra atenció. Salutacions també de Jordi Carretero, que ha estat a les vies de so. I de qui us parla? Rafa Sanahuja. La setmana que ve, més i millor. Bona nit, bon cinema i bona ràdio.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.